El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja tornem a ser al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de la polèmica qüestió de l'habitatge. Sentim la consulta que ens ha enviat la Yasmina.
Hola, nosaltres estem buscant pis perquè el nostre se'ns ha fet una mica petit i entre els anuncis que hem trobat, un ens demana una fiança de 150 euros. Ens comenten que ens la tornarien en cas de no quedar-nos al pis, però clar, no ho veig gaire clar. No m'agradaria perdre 150 euros, però clar, tampoc m'agradaria perdre l'oportunitat de veure un pis. No sé què fer, la veritat. Moltes gràcies.
Per respondre a la Yasmina i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres la portaveu del Sindicat de Llogateres de Sant Cugat, Mariona Bota. Hola, Mariona.
Hola, bon dia.
Mariona, és legal això de demanar una reserva o dipòsit per accedir a la visita d'un pis?
Clar, el sindicat veiem que això és un clar abús i un abús més que trobem en l'habitatge, no? D'entrada, és cert que la LAU, que és la Llei d'Arrendaments Urbanos, no especifica si una reserva és legal o no. Ara bé, des del sindicat pensem que no només és abusiva, sinó que és il·legal. I per què és això? Doncs perquè al final, si un propietari vol llogar el seu habitatge, aquesta persona o empresa o immobiliària s'ha de fer responsable de les despeses que suposa voler llogar això. És a dir, no només estan fent diners, no?, especulació d'un bé bàsic, sinó que a sobre ens volen posar a les llogateres les despeses que suposa. Per tant, això no seria legal i a part, no, el que genera és una angoixa a les llogateres, com explicava la Yasmin, i alhora també facilita que puguin haver-hi estafes. Tu fas un pagament per anar a una visita i potser després no hi ha visita, o en tercera opció també podria passar que tu vas a veure el pis, al final no et convenç perquè el preu és totalment desproporcionat, perquè les condicions no són les que esperaves i, per tant, costa molt més dir que no, perquè potser després no torna aquests diners, no?
Comentes que és un abús més. Quins altres abusos hi ha? Quins són els honoraris que realment hem d'esperar d'una immobiliària?
Clar, els honoraris no s'han de pagar. I no s'han de pagar ni per temes ètics ni encara menys legals, no? I per què diem això? Doncs perquè explicàvem. Bàsicament, l'habitatge és un dret que està tirat al mercat i això ja és molt problemàtic. I encara és més pervers, no?, com propietaris es volen enriquir encara més fent-nos cobrar aquestes despeses. Llavors, el sindicat fa molts anys que lluitàvem perquè això no passés. Ara bé, des de l'aprovació de la Llei de Vivienda, que va ser el maig del 23, va quedar recollit que els honoraris no van a costa de llogatera, sinó que van a costa de la propietat. Per tant, qualsevol despesa de gestió immobiliària l'ha d'assumir la propietat immobiliària o qui ells considerin. Ara bé, sí que ens trobem moltes situacions d'aquestes, no? El cas de la Yasmin és un, però també trobem com persones venen al sindicat dient que els demanen despeses com en concepte d'assessorament legal, suport de la recerca del pis, servei d'assessorament durant tot el període de contracte, i això el que és una estafa, clarament, no? Això és una infracció de llei que pot suposar fins a multes de 90.000 euros per a propietat. Per tant, convidem a tothom que vingui al sindicat, que denunciï aquestes situacions i que ho lluitarem tot perquè ens tornin aquestes despeses que no ens pertoquen.
Val, o sigui, aquesta, si malgrat tot, malgrat estar en contra de la llei, ens demanen, ja sigui una reserva, un dipòsit per fer una visita, ja sigui honoraris, ja sigui qualsevol tipus de despesa, la vostra demanda és que, sisplau, denunciem i passem pel sindicat perquè ens donareu el suport. Però clar, llavors el pis el perdem.
Clar, entenem que les situacions a vegades són complexes i que ens trobem, no?, entre l'espasa i la paret, com explicava la dona que es posava el seu cas, no? En aquest sentit, si es trobem aquesta situació i hem de pagar aquesta despesa de gestió immobiliària, una reserva, convidem a tothom que, ho faci a través d'una factura o d'una transferència i que posi clar com a concepte despesa de gestió immobiliària, perquè així ho paguem, però després que vinguin al sindicat i des d'aquí lluitarem perquè això se'n retorni.
D'acord. Després, imagina't que ja hem trobat el pis, ho hem fet tot bé, tenim el pis, estem a dins, però ara sabem que arran de l'aprovació de l'índex de preus de lloguer, el passat mes de març, no ens haurien de pujar el lloguer del pis ni tan sols quan toca renovar el contracte. Si no obstant això, una vegada més, perquè se les saben totes, què podem fer si ens l'intenten pujar?
Veniu al sindicat. No poden pujar els contractes de lloguer, no? I aquí cal clarificar quines són les diferències. Quan lloguem un nou pis o l'hem llogat des del març del 2024 no poden pujar el lloguer respecte al contracte anterior. En cas que la propietat sigui un gran tenidor, un fons voltor, etc., no només no poden pujar el preu respecte al contracte anterior, sinó que han de baixar-lo fins al preu de l'índex, en cas que l'índex sigui més baix. Per tant, ens neguem, venim al sindicat i des d'aquí ho lluitarem.
Com podem saber si el nostre pis és d'un gran tenidor?
Sí, això a vegades és una mica complicat, però realment hi ha formes de saber-ho. S'ha d'anar al registre de la propietat i allà demanar la nota simple, que ens dirà qui és el propietari del nostre pis. Un cop tinguem qui és, en cas que abans no ho haguem sabut, en aquest mateix registre de la propietat podem demanar la nota inversa, que ens dirà quants pisos té aquesta empresa, aquesta persona o immobiliària. Llavors, si aquesta persona té o empresa 5 o més pisos a una zona tensionada, ja es considera un gran tenidor. I en cas que no siguin pisos en una zona tensionada, el que en tingui 10, perquè es consideri un gran tenidor.
D'acord. Ja hem estat en el pis, fem un canvi d'etapa pel que sigui, hem de marxar, deixem el pis i no ens retornen la fiança. Què podem fer?
Això és una situació que passa moltes i moltes vegades, no? És un abús més que ens trobem en l'habitatge. En primer lloc, cal saber que la fiança, si no es torna en 30 dies, la immobiliària o la propietat haurà de tornar aquesta fiança amb interessos. Per tant, aquí també no anem en compte en quins són els nostres drets i com no ens han d'estafar. Una recomanació que fem des del sindicat és que abans de tornar les claus fem una revisió amb la immobiliària o propietat per revisar conjuntament el pis i per tant que consti en un document firmat per les dues parts com és, quin és l'estat de l'edifici i si hi ha alguna reparació a fer. En tot cas, les fiances són per reparar els perfectes excessius de l'habitatge, no? I el que no podem fer és pretendre que un pis que vam llogar fa 10 anys, quan el tornem a estigui en la mateixa condició, perquè evidentment hi ha un desgast. I això no s'ha de pagar amb les fiances. És a dir, propietaris immobiliàries voldran, no?, utilitzar aquestes fiances per poder posar el dia al pis, però no, ens hem de negar. Només han de ser amb desperfectes excessius. Llavors, una vegada més, veniu al sindicat i des d'aquí ho negociarem.
Et poden demanar que deixis el pis recent pintat?
Això és d'una clàusula que a vegades surt en alguns contractes, no? És aquesta, pues, aquesta fina línia, no?, d'aquestes clàusules abusives. Per tant, també convidem a la gent a venir al sindicat i des d'aquí organitzar-nos per cada vegada més reduir aquests abusos que hi ha en l'habitatge.
Perfecte, moltes gràcies, Mariona. Prenem nota de tot plegat.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683-27-36-59 o un correu electrònic a faves.cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.